Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, 9 7, amb Anna Ballonesa.
Ara ho dèiem, gest inèdit del president espanyol Pedro Sánchez, que fa només uns minuts ha publicat una carta en què diu que està reflexionant sobre la seva continuïtat com a president del govern. Anuncia que necessita parar, que fa un pas enrere de la seva vida pública durant 5 dies, fins dilluns de la setmana que ve, arran dels atacs que ha rebut últimament la seva dona, Begoña Gómez, i també ell mateix per part de la dreta i de l'ultradreta. És una carta de gairebé 4 pàgines on el president espanyol també es pregunta si val la pena tot plegat i afirma que ara mateix no ho té clar. Explica que l'ofensiva que reben tant ell com la seva dona no té precedents i que, per tant, necessita aquesta aturada. Com deia, moviment contundent de Pedro Sánchez amb aquesta carta en què s'adreça directament a la ciutadania per explicar aquesta decisió que ha pres i que arriba després que avui un tribunal de Madrid hagi acceptat una demanda de manos límpies per suposada corrupció i tràfic d'influències on hi estaria implicada la seva dona. De seguida anirem cap a Madrid per saber-ne l'última hora, tots els detalls d'aquesta carta i que, sens dubte, marcaran l'actualitat política d'aquestes properes hores. Tot plegat ho comentarem en temps de tertúlia amb els politòlegs Silvio Falcón i Roger Montañola, la periodista i dircom de la UB Laura Rosselli, i també el director del País a Catalunya, Miquel Noguer. Això, mentre aquesta tarda Salvador Illa també ha hagut de donar explicacions al Senat sobre la trama del cas Coldo, però aquest cop ha pujat el to respecte al que va servir dilluns al Congrés, el candidat del PSC, que ha respost d'aquesta manera, que ara sentirem, a la pregunta que li ha fet el senador d'Esquerra, Joan Caral.
Porque si viene un asesor de un ministro y me dice que me quiere ver, pues le atiendo. Hubiera hecho lo mismo con cualquier asesor de cualquier otro ministro. Veo de qué se trata, veo
señorías,
de qué se trata.
Favor.
Y despacho la situación, como lo he dicho, a los técnicos vía mi gabinete. Y punto. Y el resultado es que se compró nada. Busquen los 3 pies al gato. Tiene 4 este gato de pies. No 3, tiene 4.
Com dèiem, tot això quan falten una mica més de 24 hores perquè comenci la campanya electoral. Demà a aquesta hora la majoria de partits ja estaran fent els actes previs, però abans, avui també ha ressorgit un altre tema, el del Hard Rock. El govern hauria renovat el compromís amb aquest macroprojecte només mitja hora abans de signar l'acord dels pressupostos amb el PSC. Ara bé, Pere Aragonès insisteix que està aturat i tota la resta de partits s'han tirat els plats pel cap. De seguida també els escoltarem. I fora de l'àmbit estrictament electoral, avui hem sabut que diverses personalitats internacionals i organitzacions que treballen pels drets humans han publicat un manifest que dona suport a Ruben Wagensberg i on rebutgen que se l'acusi de terrorisme. Més enllà d'això, avui el govern ha fet també un pas més per evitar la picaresca a l'hora de saltar-se els topalls del lloguer. El canvi principal és que tant els lloguers de temporada com el d'habitacions també hauran de complir amb aquests límits i, per tant, serà més complicat d'escapolir-se'n. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, atenció perquè demà tornen els ruixats. Serà sobretot durant la segona meitat del dia al nord de les comarques de Girona i al Pirineu de Lleida. De bon matí no farà tant de fred, tot i que caldrà abrigar-se bé i les glaçades quedaran restringides del Pirineu i al Prepirineu. Al centre del dia, en molts casos, recularem entre 2 i 3 graus. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Com deia, Pedro Sánchez rumia si deixa la presidència del govern espanyol. El gran titular d'aquesta tarda, en una carta que ha publicat a les xarxes socials fa menys d'una hora, el president espanyol diu que està valorant si continua al capdavant de la Moncloa pels atacs a la seva dona. És el moviment de Sánchez davant aquesta reacció del PP i Vox a la investigació a Begoña Gómez per presumpta corrupció.
Sánchez ha cancel·lat tota l'agenda pública i compareixerà dilluns vinent, dia 29 d'abril, per anunciar la decisió final. Ha anul·lat tots els actes. De fet, el president espanyol havia de desembarcar demà mateix a Catalunya en l'inici de campanya per donar suport a Salvador Illa. També havia de presidir el Comitè Federal del PSOE, convocat per dissabte, que de moment es manté sense ell, i diumenge tenia míting a Santa Coloma de Gramenet.
Doncs bé, en aquesta carta oberta a la ciutadania, com dèiem, acusa tant el PP com a Vox d'haver ultrapassat tots els límits. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres, bona nit.
Sí, bona nit. És una carta de 3 pàgines i mitja on es pregunta si tot això val la pena, si els atacs directes a la seva família caben a l'escena política. Per això anuncia una reflexió fins dilluns. Hem posat veu a la carta que ha publicat a les xarxes.
Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor.
I es defensa dient que el seu compromís és amb el país i amb la família i que per això no està disposat a assumir altres costos.
A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero.
I a partir d'aquí és on anuncia que la reflexió durarà fins al dilluns dia 29, quan compareixerà en roda de premsa per anunciar quines mesures pren per la denúncia que un jutge ha acceptat contra la seva dona per corrupció i tràfic d'influències.
Sánchez, que no ha tingut agenda avui durant tot el dia, ha estat al Congrés dels Diputats a les 9 del matí, però n'ha marxat en bon punt, ha acabat el seu tram de la sessió de control a les 9 i 20 del matí. Des del PSOE, però, sí que s'ha parlat directament de denúncia falsa a Begoña Gómez i s'ha acusat el PP i a Vox d'intentar a fer caure el govern espanyol, Jordi, com ha passat també en altres països.
Sí, l'exemple més recent és Portugal, on Antonio Costa va avançar eleccions per una falsa denúncia de corrupció. El cas de la dona de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, és per un presumpte tràfic d'influències per facilitar ajudes a empreses a través del Consell de Ministres. D'això ja n'hi va haver dues denúncies del PP que l'oficina que vetlla pels conflictes d'interessos va arxivar. Precisament per tot això, Félix Bolaños, en una declaració molt curta, parlava al migdia d'Invent.
Una denúncia falsa més.
I María Jesús Montero anava més enllà acusant el PP de trencar tots els límits.
El señor Feijó se confunde con las prácticas y con los discursos de la derecha y de la ultraderecha. Primero intentaron inhabilitar al presidente en la oficina de conflictos de intereses. Luego manipularon al Senado creando una comisión falsa. Como falsa fue la denuncia y ahora, en tercer lugar, utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar.
Es dona el cas, a més, que l'admissió a tràmit de la demanda de manos limpias s'ha conegut fins i tot abans que es notifiqués a totes les parts, com a mínim, a la demandada Begoña Gómez. El seu advocat hi presentarà recurs.
El PP, que avui insistia a demanar explicacions a Pedro Sánchez, però ha evitat fer cap moviment per convocar-lo a la comissió d'investigació del Senat. Alberto Núñez Feijó no n'ha dit res i qui ho ha fet és una diputada rasa, Esther Muñoz.
Esto requiere una rueda de prensa en el que todos ustedes puedan preguntar sobre esas informaciones periodísticas e investigaciones judiciales que llevamos conociendo durante el último mes y medio. No tiene que esperar a que los demás le llamemos, tiene que salir él a dar la cara y a dar explicaciones. No descartamos llamar absolutamente a nadie a las comisiones de investigación.
Això passava al matí, de moment poques reaccions, però sí que alguns dirigents populars han respost a aquesta decisió a través de Twitter, Pep.
Sí, dues reaccions que acabem de saber. D'entrada, el president de Múrcia, Fernando López Miras, creu que la carta de Sánchez és una maniobra estètica i reclama transparència en el cas de Begoña Gómez. I piulada també, de fa pocs minuts, del diputat del PP, Rafael Hernando, diu que el president espanyol fa referències als chanchullos i negocietes, literalment, de la seva dona, i creu que Sánchez es presenta com una víctima, perquè en lloc de parlar de tràfic d'influències, en culpa de tot plegat una conspiració de jutges, periodistes i extrema dreta.
A banda d'aquestes reaccions, com dèiem, a Pedro Sánchez, que reaccionava directament contra el PP i Vox, doncs bé, fons del partit d'ultradreta també diuen que es tracta d'una nova victimització per part del president del govern i insisteixen en que ha comès la major corrupció política. Sobre aquesta decisió inesperada de Pedro Sánchez, li hem preguntat al director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, què en pensa.
La decisió de Pedro Sánchez de reflexionar sobre si segueix o no el càrrec obre moltes preguntes. La primera, si tot es fa en cambruta, com diu el president, no sembla proporcionada la seva reacció. Per tant, la segona pregunta és, realment el president sap alguna cosa sobre el que ha fet la seva dona que pot perjudicar-lo? Si és així, hauria optat per la fórmula de millor me'n vaig abans que em treguin. La tercera pregunta és si, en el cas que plegui, convocarà eleccions, o d'aquí al dilluns parlarà amb els seus socis d'investidura per veure si conserva els suports i eviten que la legislatura s'acabi. La quarta pregunta és si els socis d'investidura estarien disposats a donar suport a un nou president o presidenta del PSOE. Està clar que la carta de Sánchez d'avui fa saltar pels aires la campanya electoral catalana.
Gràcies, Enric. Com dèiem, aquest anunci de Pedro Sánchez, que ha deixat en segon pla l'altre protagonista de la tarda, Salvador Illa, que compareixia al Senat pel cas Coldo i per la compra irregular de mascaretes. Illa, que ha tornat a defensar la gestió de la pandèmia, al capdavant del Ministeri de Sanitat, assegura que té les mans netes i lamenta que es facin servir barroerament els tripijocs d'altres per posar en dubte la seva feina. Insisteix també que es va reunir un sol cop amb el cervell de la trama.
Se presentó en el Ministerio, pidió verme, no sabía qué quería, no estaba agendada la reunión, me dijo que tenía una empresa que podía suministrar material y le remití a los técnicos a través de mi gabinete, que es lo que hacía en estos casos. Sabía perfectamente todo mi gabinete y todo mi equipo cómo se tenía que proceder en estos casos y todo el mundo se tenía el procedimiento.
Com ara sentíem, a diferència de dilluns al Congrés, aquest cop al Senat i també a les portes de la campanya electoral a Catalunya, el to d'aquesta comissió ha estat molt més aspre i les respostes d'Illa també molt més contundents. De fet, el candidat socialista acusa els partits independentistes de voler fer campanya a costa d'ell. Una declaració que s'ha acabat fa poca estona. Tornem de nou cap a Madrid. Arnau Mañé, bona nit.
Sí, bona nit. Tot i ser repetició de la jugada, avui Illa ha anat un pas més enllà. Els arguments, si fa no fa, són els mateixos. Treu ferro a la reunió amb Coldo, defensa tot el que va fer des del Ministeri i contraataca les portes de la campanya. Primera gran enganxada amb el senador de Junts, Joan Baptista Bagué.
Gestió pèssima, errática. Todos somos conscientes del momento complicado, pero luego presumir de buena gestión, hombre, como mínimo, un poco de humildad.
No voy a entrar a una valoración de si se gestionó mejor o peor. Usted tiene su opinión, se la respeto, y seguramente hoy tiene que decir lo que tiene que decir, porque mañana empieza lo que empieza en Cataluña, ¿verdad?
Y just després, amb Esquerra, amb el senador Joan Caral, Illa també li retreia el to.
¿Usted sabía que era Coldo?
Claro.
¿Y a usted no se le ocurre llamar al ministro Ábalos para que me envías a este?
No. No hice ningún comentario, actué conforme al procedimiento.
Desde luego se sabe la lección. Usted ha contado.
Señor Queral, aquí no va de saberse una lección ni nada. Aquí va de comparecer ante ustedes para explicarles cómo funcionaba en momentos muy complicados. ¿Me entiende usted?
No.
Justament sortint d'aquí al Senat, fa només un parell de minuts, Illa ha fet una piulada per donar suport a Sánchez.
I per cert que Illa també se les ha tingut amb el president de la comissió que investiga aquesta trama al Senat, el candidat del PSC, Arnau, que li ha retret que ni l'hagin avisat oficialment.
Sí, el primer bon dia d'Illa ha estat llançar un dard contra el Senat, o el que és el mateix, un dard contra el PP.
No he recibido ninguna notificación oficial, pero puesto que por los medios de comunicación he conocido que se me esperaba hoy aquí, con mucho gusto aquí estoy.
Ni un correu ni una trucada, res de res. El president de la comissió, però, Eloy Suárez, el contradiu i també ho relaciona amb la campanya.
Estoy en condiciones de decirle que usted tiene perfectamente formalizada la notificación. No le voy a presuponer mala fe, sino voy a suponer que la campanya electoral es efervescente, es titánica...
El president de la comissió, per cert, també ha picat la cresta al senador de Junts quan puntualment, uns pocs segons, s'ha dirigit en català a Salvador Illa.
Gràcies, Arnau. Bona nit.
Bona nit.
I enmig d'aquest enrenou d'acusacions encreuades pel cas Begoña Gómez i també pel cas Coldo, també hi ha novetats sobre el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La cúpula de fiscals espanyola demana que s'arxivi la denúncia que ha presentat Alberto González Amador. S'havia querellat contra la fiscalia per les filtracions que hi ha hagut al voltant del presumpte cas de corrupció que l'esquitxa per la venda de mascaretes durant la pandèmia.
La Junta de Fiscals ha avalat el criteri de la tinenta fiscal del Tribunal Suprem, que proposava arxivar la querella directament. A la reunió, amb 32 fiscals, 19 han votat a favor d'arxivar la querella, 12 en contra i hi ha hagut una abstenció. La reunió s'ha fet després que ahir es fes públic que ara fa 3 mesos González Amador va assumir la seva culpa per aquest cas de presumpta corrupció. La parella d'Ayuso va proposar a la fiscalia assumir 8 mesos de presó i pagar més de 500.000 d'euros per evitar un judici per frau fiscal. Per tot plegat, el PSOE demana a Ayuso que plegui i que convoqui eleccions anticipades a la Comunitat de Madrid.
Per arribar a un quart de nou, més enllà de Pedro Sánchez, de Salvador Illa i d'Isabel Díaz Ayuso, l'altre gran tema que ha protagonitzat el penúltim dia de precampanya a Catalunya és el Hard Rock. Pere Aragonès defensa que el projecte està igual d'aturat que fa mesos. El president ha sortit així al pas del que ha publicat aquest matí la directa i que revelava que el govern va renovar el compromís amb el Hard Rock minuts abans de signar el pacte de pressupostos amb el PSC. Aragonès ho ha dit durant el viatge que avui ha fet a Irlanda del Nord. Enviat especial de RAC1 a Belfast, Adrià Santasusagna.
Aragonès atribueix aquesta publicació al moment clau de la política catalana, a punt de començar la campanya, i acusa partits com la CUP i els comuns de voler perjudicar-lo. Sobre el Hard Rock, el president diu que no hi ha cap canvi, que només s'han actualitzat qüestions tècniques.
Mira, jo crec que en campanya tothom aprofita i, per tant, no entraré en una dinàmica partidista i electoralista. No hi ha ni un euro pel Hard Rock. El Hard Rock no tenia cap recurs en el marc dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Aquest document no canvia res, simplement el que fa és actualitzar algunes de les característiques tècniques dels acords anteriors.
Declaracions des de Belfast. S'ha reunit amb l'alcalde de la ciutat i la presidenta d'Irlanda del Nord, tots dos del Sinn Féin. De fet, Aragonès ha arrencat el suport de Michelle O'Neill, la presidenta d'Irlanda del Nord, a favor del referèndum. Aquesta tarda ha assegurat que els catalans tenen tot el dret a decidir el seu futur.
Doncs bé, tant la CUP com els comuns han aprofitat aquesta polèmica per carregar contra Esquerra. També han demanat la compareixença d'Aragonès a la Diputació Permanent del Parlament. Les candidates Laia Estrada i Jéssica Albiach acusen els republicans de mentiders.
Que hi havia marge per posar punt i final en aquest macroprojecte perquè els contractes estaven caducats i que, per tant, era una qüestió de voluntat política. I es demostra que Pere Aragonès ha mentit.
El que ha passat és que Esquerra Republicana ha mentit. I no és que hagi mentit als comuns. El més important, ha mentit a la ciutadania.
Ara bé, el govern assegura que els comuns coneixien l'existència d'aquest acord que, insisteixen, només actualitza qüestions tècniques del projecte. N'ha parlat la portaveu Patrícia Plaja.
Aquells grups amb el que el govern va creure perquè, pel que semblaven les negociacions, estaven en un punt avançat, se'ls hi va donar coneixement, se'ls hi va explicar que existia aquest acord de govern que deixava sense efecte un acord de govern anterior i que feia referència explícita al Hard Rock. Per tant, tant el PSC com els comuns sabien de l'existència d'aquest acord.
Plaja també ha defensat no haver-ho explicat en roda de premsa. Ha assegurat que és habitual fer-ho quan es tracta d'acords tècnics. I el PSC s'ho mira des de la distància. Lluís Amoret insisteix que als pressupostos no hi havia cap partida pel macrocasino.
En les negociacions dels pressupostos del 2024 no sortia en cap moment cap partida ni cap tema vinculat amb el Hard Rock. Per tant, les negociacions ens centraven en tot el que incorpora i contempla el pressupost 2024, que segurament vostès coneixen, i, insisteixo, no contempla cap lògica del Hard Rock, sinó que el Hard Rock és un projecte que ve de lluny.
Justament avui el PSC ha confirmat també el lema de campanya. Serà força per governar. Les 8 i 17, i encara parlant d'aquesta precampanya, de la seva banda els comuns es comprometen a recuperar la llei del tercer sector si formen part del proper govern de la Generalitat. Ho ha anunciat aquesta tarda la candidata del partit, Jéssica Albiach. Més detall, Judit Vila.
Sí, Comuns suma defensa que és clau recuperar la llei del tercer sector i aprovar-la també de manera ràpida i urgent. En aquest sentit, Jéssica Albiach lamenta que Esquerra ha tingut poca cintura per fer lleis durant la legislatura.
Ens hem trobat aquests 3 anys amb un govern que ha tingut poca capacitat legislativa, i això és així. En tota la legislatura, és a dir, en 3 anys, el govern només ha impulsat 3 lleis. A voluntat pròpia, 3 lleis. 10 lleis, perdó. I d'aquestes 10, 2 han estat els acords de pressupostos que van tirar endavant amb el suport dels comuns.
El BIAC també ha dit que garantiran que Catalunya tingui menjadors escolars gratuïts.
I el PP ha avançat avui algunes de les 50 propostes que anirà desgranant durant la campanya. Entre aquestes destaquen la reducció a la meitat de l'estructura del govern o també el cofinançament de desalinitzadores fotovoltaiques destinades a particulars. Joan Torres.
Alejandro Fernández considera totalment desproporcionada la dimensió que té la Generalitat i vol eliminar-ne el 50%.
Más de 200 organismos dependientes de la Generalitat que generan una administración elefantiásica y que además, lejos de servir al dinamismo de la sociedad catalana, lo que hace es crear una administración de partido para colocar a los amigos.
Davant les restriccions d'aigua que aquest estiu podrien afectar un gruix important de negocis relacionats amb el turisme, la indústria o l'agricultura, el PP també proposa, entre altres, que a curt termini el govern pagui una part de la instal·lació de desalinitzadores particulars que funcionin amb energia solar.
I qui també desembarcarà a Catalunya durant la campanya és Santiago Abascal, el líder de Vox, que participarà en 10 mítings al costat del candidat Ignacio Garriga. La figura d'Abascal, de fet, destaca significativament el cartell que han presentat avui amb el lema "En defensa pròpia". A diferència de fa 3 anys, el partit ultra té previst fer campanya per bona part del país, ampliant significativament el nombre d'actes fora de l'àrea metropolitana. Passen gairebé gairebé 20 minuts de les 8 i pocs dies després del 12 de maig començarà la campanya per les eleccions europees del 9 de juny. Avui, de fet, ha començat a Estrasburg l'últim ple d'aquesta legislatura al Parlament Europeu. També ha estat l'últim dia de Carles Puigdemont a l'Eurocambra, que, com va anunciar, no repetirà d'eurodiputat i el candidat de Junts serà Toni Comín. Qui avui sí que ha anunciat la cap de llista és el PSOE, serà Teresa Rivera, l'actual vicepresidenta tercera del govern espanyol. Ara Pedro Sánchez haurà de buscar un substitut. D'entrada, hi ha dos noms. La màxima responsable de la Secretaria d'Energia, Sara Egassen, o també la de Canvi Climàtic, Hugo Morán. Rivera encapçalarà la llista del PSOE amb l'aspiració de convertir-se en nova comissària europea de Medi Ambient o d'Energia. I a tot això, tres premis Nobel de la Pau i desenes de personalitats i organitzacions internacionals a favor dels drets humans impulsen un manifest de suport a Ruben Wagensberg, que el text rebutja que s'investigui el diputat d'Esquerra per terrorisme. També deixen clar que la causa contra Tsunami Democràtic és un avís a navegants contra dissidents polítics i també contra moviments socials, Laia Colomer.
Entre els signants hi ha Jody Williams, Premi Nobel de la Pau el 1997, Alfonso Pérez Esquivel, que el va rebre el 1980, i Najet Zamuri, que se'l va endur el 2015. També hi apareixen altres persones que han estat candidats a rebre'l, com Juan Carr, que ha estat nominat fins a 7 vegades per la UNESCO. També signen el manifest a favor de Wagensberg víctimes del terrorisme d'Estat Islàmic, que veuen amb preocupació com aquesta acusació, diuen, banalitza el delicte de terrorisme. En paral·lel a aquest manifest, aquesta matinada s'ha obert el portal web justiceforwagensberg.com, on s'explica el cas del diputat d'Esquerra.
I per la seva banda, Amnistia Internacional subratlla l'espionatge als líders independentistes com una de les vulneracions de drets més greus de l'Estat espanyol, i no només per l'utilització del programa Pegasus contra dissidents polítics, sinó també per la lentitud i per la inoperància de les investigacions judicials. Ho ha dit a RAC1 la coordinadora d'Amnistia Catalunya, Adriana Ribas.
Sembla que en els casos dels membres del govern espanyol hi ha una mica més de novetats en les vies judicials, però els altres estan absolutament estancats i, per tant, deixen aquestes persones en una situació d'indefensió. No tan sols vulnera el dret de les víctimes a obtenir justícia i reparació, sinó que envia un missatge molt desencoratjador a la societat i erosiona l'estat de dret.
El seu informe anual també recorda la manca de conseqüències per la mort de persones migrants a Melilla. 8:22, els lloguers de temporada i d'habitacions també hauran de complir amb el límit de preus del lloguer que està en vigor des de fa poc més d'un mes. Només en continuaran exempts els que tinguin finalitats vacacionals i recreatives. Montse Martí, aquesta nova regulació que la marca un decret llei que precisament ha aprovat avui el govern i que entrarà en vigor els propers dies.
Sí, el decret llei diu que automàticament tots els lloguers de temporada passaran a estar sotmesos al topall de preus i que per quedar-ne exempts caldrà justificar que la finalitat del lloguer temporal és, per exemple, per assistència a un congrés o per visitar la ciutat. N'ha parlat la consellera Esther Capella.
Els contractes hauran de comportar que hi hagi annexat informació complementària per tal de garantir que efectivament obeix a la finalitat prevista.
El lloguer d'un pis a estudiants tampoc es considerarà a partir d'ara lloguer temporal, encara que el contracte sigui per menys d'un any. I el decret llei també diu que el lloguer per habitacions haurà de sotmetre's al límit de preus. És a dir, el lloguer de tots els inquilins no pot superar el màxim que tocaria per zona.
I d'altra banda, el govern també introdueix multes, Montse, pels que no compleixin.
Sí, les més greus poden arribar als 900.000 euros. Es considera falta molt greu sobrepassar més d'un 30% el màxim que fixa el topall o mentir sobre les finalitats del lloguer. I hi ha moltes més lleus. La més baixa, de 300 euros, quan el màxim supera en menys d'un 10% el topall.
El sector immobiliari, que ha sortit en tromba contra aquesta regulació dels lloguers de temporada, el portaveu dels agents de la propietat immobiliària, Carles Sala, diu que vulneren la llei.
No estem d'acord en que estudiants, professors, professionals que venen a treballar de forma temporal a les nostres ciutats, això hagi de ser considerat com un contracte d'habitatge habitual i no sigui considerat un contracte de temporada. Crec que contradiu la jurisprudència claríssima que hi ha sobre aquesta qüestió i la legislació vigent en la llei d'arrendaments urbans.
En canvi, les entitats pel dret a l'habitatge aplaudeixen aquest pas del govern. Ara, però, el que volen és que sigui definitiu i per això també demanen a la resta de partits que es comprometin a aprovar-ho quan arribi al Parlament. Benet Íñigo.
El sindicat de llogateres reconeix que l'esquerda que significava el lloguer de temporada era tan gran que podia significar el descarrilament de tota la llei que limita el preu del lloguer. Ja havien detectat que molts pisos sortien del lloguer habitual per presentar-se falsament com a lloguer temporal. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, reclama a tots els partits que abans de les eleccions expliquin què pensen fer.
Aquest decret entra en vigor des de l'endemà que es publiqui el DOC, però s'ha de convalidar al Parlament de Catalunya. I el sindicat de llogateres reclama a totes les forces polítiques que es comprometin a convalidar aquest decret llei i que ho posin per escrit abans de les eleccions.
També celebren que la norma del govern estigui acompanyada de sancions si no es compleix, perquè recorden que incomplir altres lleis de l'habitatge ha sortit massa barat o directament gratis als incomplidors.
Com dèiem, aquest decret llei que entrarà en vigor els propers dies, però això sí, després caldrà convalidar-lo i això passarà després de les eleccions. El govern dona per fet que el PSC hi donarà suport perquè referma, diu, el compliment de la llei espanyola. Doncs bé, sobre aquest topall als lloguers de temporada i també d'habitacions, avui li hem preguntat a l'experta en economia social, Dolors Camats, què en pensa.
Les administracions porten anys aprovant mesures per garantir l'accés a un habitatge, però totes es demostren insuficients. D'una banda, la demanda no té aturador i de l'altra, l'oferta s'ha deixat històricament en mans del mercat. La solució passa, doncs, per la regulació i per la inversió en habitatge assequible, però ni una ni altra es poden fer només des del sector públic per no jugar al gat i a la rata amb els sectors afectats amb cada nova mesura legal. El nou índex de control del preu als lloguers, una de les mesures estrelles de la llei espanyola d'habitatge, té una fuga en la seva aplicació amb l'ús fraudulent dels lloguers de temporada i de lloguer per habitacions. És bo que es vulgui taponar aquesta via, però fer-ho per decret exprés a portes d'unes noves eleccions amb resultat obert no ajuda a garantir l'estabilitat ni l'aplicació de la norma. Un cop passades les eleccions, hem d'exigir que el responsable de les polítiques d'habitatge del nou govern segui amb tots els actors implicats per garantir l'aplicació de la llei, i això inclou promotors privats, sector turístic i tenir en compte, sobretot, el sector social que avui està garantint habitatge a gent que d'altra banda viuria al carrer.
8:26, i a banda dels lloguers de temporada, el govern també ha aprovat avui els plans per millorar l'aprenentatge de les matemàtiques i de les llengües. S'han de començar a aplicar el curs vinent a un grup, això sí, reduït d'escoles i també d'instituts. Un executiu que es dona entre 2 i 3 anys de marge per començar a remuntar aquests resultats acadèmics. Eudald Martínez.
El pla de matemàtiques s'aplicarà a 200 centres a partir de gener, es triaran en funció dels que tenen més marge de millora, i l'estratègia es basarà a fomentar l'aprenentatge a través d'exercicis pràctics, ho ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Millorar la resolució de problemes a partir de la deducció, de la reflexió i sobretot del raonament. No necessitem treure un resultat d'un problema concret de matemàtiques, sinó entendre quins són tots els passos per tal d'arribar a poder resoldre aquell problema.
Per la seva banda, el pla de comprensió lectora arrencarà a l'octubre i participaran 250 centres. A hores d'ara ja s'hi han interessat més de 1.600. El programa es centrarà en aquest cas a treballar l'expressió oral de l'alumnat, així com la fluïdesa, el vocabulari i les estratègies de comprensió de textos.
I per cert que Catalunya és el territori de l'Estat on l'escola concertada és més cara, ho diu un informe d'ESADE, que també assenyala que hi ha una tercera part de les escoles que cobren quotes, tot i que no els caldria.
Catalunya és el territori en què més centres cobren quotes a les famílies, pràcticament el 100%, i també on són més cares, amb una mitjana de gairebé 1.700 euros. Són 540 més que Madrid i gairebé 4 vegades més que Andalusia. Això, tot i que només el 52% dels centres es troba en situació d'infrafinançament, ho destaca l'investigador d'ESADE, Àngel Martínez.
Hay una proporción muy significativa de infrafinanciación, lo que explica en buena medida que casi todas las familias estén pagando cuotas, estén en el centro que estén, pero al mismo tiempo hay una proporción no menor de centros en situación de sobrefinanciación y de beneficio económico.
Segons l'estudi, la proporció de concertades que cobren quotes innecessàries és el doble que la resta de l'Estat, que és d'un 15%.
8:28, TikTok fa marxa enrere i finalment suspèn TikTok Lite, la nova aplicació que havia posat en marxa a l'Estat espanyol i també a França i que donava recompenses, recordem, als usuaris a canvi de mirar vídeos. La Comissió Europea havia amenaçat de prohibir-la a partir de demà perquè la considerava tòxica i també addictiva pels infants.
La nova aplicació paga als usuaris per veure vídeos. Si miren un cert nivell de continguts, els regala bons regal que poden gastar-se en altres plataformes de compra com Amazon o Paypal. PayPal. També dona avantatges a creadors de continguts. En aquest sentit, Brussel·les va obrir una investigació i va exigir garanties de seguretat a la companyia. I ara TikTok ha mogut fitxa i ha retirat de manera voluntària la nova aplicació abans d'una possible prohibició a Europa.
Més qüestions, les vacunes han salvat 154 milions de vides a tot el món els últims 50 anys. Això són 6 vides cada minut. Són dades que ha publicat avui l'Organització Mundial de la Salut amb motiu de l'inici de la Setmana Mundial de la Immunització. Més detalls, Anna Salvador.
La majoria d'aquestes persones que s'han salvat gràcies a les vacunes, 146 milions, són criatures, sobretot de menys d'un any. De fet, l'OMS calcula que les vacunes han reduït un 40% la mortalitat infantil global. Segons l'informe, la que ha salvat més vides és la del xarampió. En els últims 50 anys ha evitat la mort de 94 milions de persones. Tot i aquestes bones xifres, el director de l'OMS, Tedros Adhanom, avisa que en alguns llocs del món encara hi ha feina per fer.
We cannot...
No podem donar per fets aquests èxits. La pandèmia de la Covid va interrompre programes de vacunació arreu del món i en molts països les guerres i conflictes fan que milions de persones no tinguin accés a les vacunes.
I demana als governs que inverteixin en vacunes per protegir la població.
Més enllà d'això, l'any 2030 també direm adeu als sobres de les salses dels restaurants o als vasos de cafè per emportar d'un sol ús. És la contundent mesura que ha pres la Unió Europea per reduir fins a un 15% l'ús del plàstic. De fet, es calcula que cada europeu genera 190 quilos d'aquest tipus de residus. Des d'Estrasburg, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
El Parlament Europeu ha fet un pas de gegant en la lluita contra el plàstic. A partir de l'1 de gener del 2030, els plàstics d'un sol ús es reduiran de manera considerable. Quedaran prohibits els sobres de salses a bars i restaurants, el paper de fil transparent de les maletes als aeroports, dels envasos de fruita i de verdura d'un sol ús al supermercat i els envasos de sabons i productes de cosmètica més petits. També quedarà prohibida definitivament la venda de bosses de plàstic. Com a alternativa, els fabricants hauran d'oferir als consumidors portar recipients propis i que siguin reutilitzables per productes com el vi, la llet, l'oli o per exemple, perquè ens serveixin un cafè per emportar en un bar. L'objectiu és reduir progressivament l'ús dels envasos, un 5% l'any 2030 i un 15% l'any 2040. De fet, si no s'aconsegueix l'objectiu, cada europeu podria superar el llindar de 200 quilos de residus generats cada any.
Doncs bé, una decisió del Parlament Europeu que arriba just al mateix dia que una setantena de científics i de metges han demanat al govern espanyol normes més contundents per posar fi als tòxics que són perjudicials per la salut. Es tracta de compostos que estan prohibits per llei, però en què hi estem en contacte cada dia. Els investigadors demanen que es controlin les empreses productores.
Estan en objectes molt habituals com envasos, roba, joguines i aparells electrònics. Arriben a la gent a través del menjar, l'aire i moltes altres vies i poden estar associats a problemes de salut com diabetis, diversos tipus de càncers o problemes reproductius. És per això que els científics demanen controls més estrictes per evitar que es continuïn fent servir. Ho ha explicat la directora de la Fundació Resero, que ha impulsat la normativa, Rosa García.
Per nosaltres l'alerta és que aquí no s'està fent amb l'acceleritat que s'hauria de fer. Vam aconseguir el tema dels aftalats i el bisfenol A amb el Real Decreto d'Envasos. No hi ha cap regulació ni de quina manera s'ha de fer aquest control. Ho hem reclamat al Ministeri de Transició Ecològica i estem a l'espera de resposta del Ministeri de Sanitat. No s'està fent aquest control.
Mentrestant, recomanant una alimentació amb productes de proximitat i no escalfar envasos de plàstic.
32 al Pròxim Orient, a la Franja de Gaza, hi ha la crisi alimentària més greu del món dels últims 20 anys. És el que diu l'últim informe de la xarxa global contra les crisis alimentàries que s'ha presentat avui.
Segons l'estudi, a Gaza hi ha més d'un milió de persones en situació de catàstrofe de fam. El nivell més greu és la meitat de la població. La situació més crítica es viu al nord de la Franja. Allà, només 2 de cada 10 ciutadans es pot permetre comprar menjar. Pel que fa a la resta del món, calculen que 281 milions de persones van tenir inseguretat alimentària aguda durant el 2023. És més del 20% de la població mundial.
I en clau judicial, a Tailàndia, Daniel Sancho declararà davant del jutge d'aquí a unes quantes hores. De fet, serà aquesta matinada. Està acusat, recordem, d'assassinat premeditat per la mort del cirurgià colombià Edwin Arrieta, però podria salvar-se de la pena de mort. La fiscalia reconeix que els està costant molt demostrar que hi va haver premeditació i per això no podran mantenir la petició de pena capital per Sancho. Enviada especial de RAC1 a Koh Samui, Mar Poyato.
El seu advocat diu que Daniel Sancho està serè i preparat per declarar i explicar-li al jutge la seva versió dels fets. Ho farà en castellà i amb el suport del seu pare, que està molt implicat en la defensa. El que cada vegada sembla més lluny és la condemna a pena de mort, ja que la fiscalia i l'acusació diuen que és molt complicat demostrar la premeditació. N'ha parlat l'advocat espanyol de la família d'Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Espina.
La família considera que lo que realizó Daniel Sancho fue acabar con la vida de Edwin, con una idea preconcebida antes de que este viajara a Copangán. Sin embargo, esto es la dificultad que tiene este procedimiento.
De fet, el pare de l'acusat, Rodolfo Sancho, diu que cada vegada està més clar que tot va ser fruit d'una baralla.
No sé, sé lo que aportó ayer y que reconoció que había una pelea, cosa que me alegra mucho, que por fin se dé cuenta.
Dijo que había sido una muerte violenta.
Las peleas son violentas, ¿no?
Rodolfo Sancho també declararà com a testimoni. Podria fer-ho avui, just després del seu fill.
En successos a Toledo, han desmantellat la fàbrica de monedes falses més important d'Europa. De fet, era una planta itinerant que havia passat fins i tot per Barcelona. Els Mossos han col·laborat en una investigació que ha durat, atenció, 6 anys.
La controlava una organització xinesa. Fabricaven les monedes de 2 euros i abans de distribuir-les traslladaven la maquinària a una altra zona. Llavors sí que començaven a moure els diners en efectiu. El cap de la unitat de falsificació de monedes, Sergi Sánchez, explica't a RAC1 com ho feien.
Només eren venudes a persones d'origen xinès i aquestes persones després les introduïn en el circuit econòmic a través de màquines escurabutxaques o bé amb comerços adquirien aquestes monedes sabent que eren falses per després, quan una persona doncs, adquireix un producte en un comerç xinès o un bar, doncs li donaven com a canvi aquesta moneda.
La policia calcula que van fabricar 500.000 de monedes i la majoria les portaven a l'estranger. La manera de detectar-les és amb un imant. Si no s'hi enganxa, és una moneda falsa.
I per cert que la justícia absolta Àngela Drobovolski en una de les moltes causes que afecten l'exparella de Josep Maria Mainat. En aquest cas era per trencar l'ordre d'allunyament que tenia en vigor.
Mainat va rebre un correu des de l'adreça de Drobovolski amb amenaces, insults i retrets. La jutgessa, però, creu que amb això no n'hi ha prou. La dona va dir al judici que no l'havia enviat ella, sinó una amiga amb qui vivia. Argumentava que estava escrit en castellà, mentre que ella i Mainat sempre parlaven en castellà. Dobrovolski ja tenia una condemna per trencar l'ordre d'allunyament anant al domicili familiar, a més d'una altra per falsificar xecs. Té pendent també el judici per possible intent d'assassinat del productor.
I els Mossos investiguen per què una nena de 12 anys es va llançar ahir per la finestra d'una escola de Balaguer. La nena va acabar amb ferides a les cames i al maluc, però la seva vida no perilla. El centre assegura que no hi ha indicis d'assetjament.
Va passar cap a les 5 de la tarda, quan els alumnes ja recollien el material per anar-se'n a casa, la noia va caure a un pati interior i la van portar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on continua ingressada. L'escola Badruna de Balaguer explica que el centre i els serveis territorials ja estaven fent un seguiment de la salut mental de la menor i que no tenen indicis que hagi rebut assetjament escolar. Tant la direcció com el Departament d'Educació han activat els protocols per fer el seguiment del cas i acompanyar la comunitat educativa.
Minuts, moment aquesta hora de fer un repàs a l'actualitat esportiva amb el Joan Camí. Joan, bona nit.
Bona nit.
Perquè hem de dir que són hores decisives al Barça. A aquesta hora estem pendents de la decisió que prenguin el club i també Xavi Hernández sobre la seva continuïtat.
Sí, aquest dimecres s'han celebrat diferents reunions entre els màxims dirigents del Barça per debatre sobre la continuïtat del tècnic blaugrana.
Doncs sapiguem quina és la última hora. Roger Saperes, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs hores d'ara tenim en marxa una reunió al domicili de Joan Laporta amb la presència, evidentment, del president, el vicepresident esportiu Rafael Juste, el director esportiu d'Eco i Alejandro Echevarría, una persona sense càrrec però amb molt pes dins el club. Tots ells debaten en aquests moments el futur de Xavi Hernández després que el tècnic s'hagi vist també, s'hagi reunit cara a cara amb Eco a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. Després tots dos s'han traslladat fins a aquest domicili del president. En aquests moments la informació que recull és que la continuïtat de Xavi penja ara mateix d'un fil, que l'opció de Rafa Márquez no és la prioritària i que el Barça estaria ara mateix decantant-se per l'opció de fitxar un altre tècnic.
Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba, com dèiem, des de les portes de la casa de Joan Laporta, del president del Barça, amb aquesta continuïtat de Xavi Hernández a sobre la taula. Qualsevol novetat, Roger, ens ho fa saber. Fins ara, bona nit.
Perfecte, fins ara.
I en bàsquet, ahir van arrencar els quarts de final de l'Eurolliga, Joan, i avui és el torn pel Barça.
Sí, que arrenca aquesta sèrie de quarts davant el vigent subcampió, l'Olympiacos grec, amb un Palau que ja prepara les gales de les millors ocasions.
Doncs anem cap a RAC+1, Xavi Puig, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
A punt de començar aquest partit?
Sí, encara 22 minuts per jugar, perquè arrenqui el partit al Palau Blaugrana. De fet, fem una primera connexió amb el Dani Aguila des del Palau. Hola, Dani, bona nit.
Hola, Xavi Puig, molt bona nit.
Tot preparat, tot
a,
Dani.
Sí, tot a punt aquí al Palau Blaugrana perquè arrenqui 21 minuts aquest primer partit dels quarts de final de l'Eurolliga. Tot just ara acaben d'entrar al parquet els jugadors d'Olympiacos animats per un bon reguitzell d'aficionats grecs situats a la zona habitual visitant i també situats entre l'afició blaugrana. Hi ha moltíssims seguidors d'Olympiacos. Recordem, primer partit d'una sèrie, el millor de 5, el Barça amb el factor pista a favor, el primer avui, el segon divendres, arrenquen per fi els quarts de final de l'Eurolliga.
Gràcies, Xavi, gràcies, Dani, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
I també hem de parlar, d'altra banda, d'un moviment inesperat, en aquest cas l'Atlètic Club, és l'adeu del seu capità, Iker Muniain, que ha anunciat avui que deixarà el club a final de temporada.
Sí, en part per un any complicat en l'aspecte personal, sense optar massa per Ernesto Valverde, malgrat haver estat, com sabem, un any històric a nivell d'equip al club. Ha explicat pròximament se li farà un acte d'homenatge per un futbolista que ho ha estat tot en el conjunt bas durant aquests 20 anys, 15 al primer equip, actualment capità, amb 557 partits jugats, havent marcat 75 gols i havent guanyat 3 títols.
Llegué a Bilbao con 12 años, siendo un niño, y hoy, casi dos décadas después, vengo a anunciaros mi marcha al final de esta temporada, después de 15 años en el primer equipo. Me voy feliz, con el sueño de haber levantado el tan deseado 25º título de Copa y de haber sacado la gabarra 40 años después.
Com diu Iker Muniain, ha guanyat dues Supercopes d'Espanya i la tan desitjada Copa del Rei que ell mateix va aixecar ara fa uns dies a la Cartuja.
Hi ha alguna cosa més, Joan?
Que el Barça ha guanyat 2-4 al derbi de la Lliga Femenina de Futbol contra el Levante Les Planes, i en tenis, Rafael Nadal ha assegurat aquest migdia que no jugarà Roland Garros si es troba com ara, tot i que té previst jugar al Masters 1000 de Madrid, on debutarà demà.
Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
Minuts per arribar a les 9, seguim amb més qüestions. Coincidint amb Sant Jordi, TMB va batre el rècord històric de passatgers en un dia feiner. Ahir, de fet, la xarxa de transport públic de Barcelona va registrar més de 2,5 milions de validacions.
La majoria, un 71%, van ser al metro i van passar 1,8 milions de passatgers, que és també la xifra més alta de la seva història. I la resta, unes 740.000 validacions, van ser al bus. Preveient aquest augment de mobilitat, TMB va reforçar un 25% l'oferta habitual de servei de metro.
Atenció també a l'avís de l'Agència Tributària, que alerta que els ciberestafadors fan servir la campanya de la renda per captar víctimes. I hem de recordar que mai demanen informació, ni de caràcter personal ni tampoc econòmica, a través de correus electrònics o de missatges al mòbil.
En cas de rebre algun correu o missatge sospitós, l'Agència Tributària diu que es tracta d'un frau i que cal estar alerta per no entrar a cap enllaç. De fet, aconsellen directament esborrar el missatge i, òbviament, no donar cap dada.
I a partir de demà, els qui vulguin visitar Venècia hauran de pagar entrada. El govern municipal començarà a aplicar la taxa de 5 euros per accedir a la ciutat.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Venècia es converteix així en la primera ciutat del món que fa pagar per visitar-la.
La mesura estarà en vigor des de demà i fins al 5 de maig i després els caps de setmana fins a mitjans de juliol. No hi haurà torns ni portes als accessos, però hi haurà uns 200 inspectors que revisaran que els visitants tinguin el codi QR que els dona dret a passejar pel centre històric de la ciutat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent? Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
8:42, fem ara també un apunt sobre emprenedoria. La marca de joieria PD Paula és la protagonista del nou capítol del podcast Rack and Go, que ja està disponible a RAC+1.
En aquest capítol 32, l'Oriol Llop ens demostra que només calen 200 euros per convertir una passió en un projecte emprenedor d'èxit. Per fer-ho, s'endinsa la història de Paula Sesplugues, que va convertir el que al principi era una afició i prou, al món de la joieria, en el que ha estat el seu projecte vital, PD Paula.
Si vols saber-ne més, entra a RAC+1 i escolta el nou capítol de Rack and Go. Cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
Seguim amb més qüestions. Clara Lago presenta al Vicena Film Fest Books and Drinks. És una comèdia romàntica dirigida pel català Jeffrey Cowper, que passa a mig camí entre Nova York i la República Dominicana. La coprotagonitza també amb l'actor de la saga Crepuscle, Jackson Rathbone. Més detalls, Maria Cusó.
Lago ha estat un dels principals reclams de la catifa vermella del BCN Film Fest avui en la presentació de Books and Drinks, un projecte nascut el 2016 que explica la història d'un jove llibreter de Brooklyn sense èxit que hereta una mansió a la República Dominicana. Lago, que la ficció interpreta la parella del protagonista, explica a Barracú que ha gaudit fent d'antagonista.
Es que ser la mejor abogada defensora de tu personaje siempre. He de decir que yo era muy fan de Rachel. O sea, quiero decir que en los ensayos Jackson o tal, era como, no, Rachel es una señora. Rachel hace las cosas, tiene un porqué. Claro. Y sí, y es desde ahí, al final, digo, creo que cualquier personaje hay que interpretarlo desde ahí. Si ya empiezas tú juzgándolo, pues claro, el mundo lo va a hacer también.
La pel·lícula es va presentar per primera vegada al públic al Festival de Santa Bàrbara als Estats Units i encara no té data d'estrena a les sales de cinema catalanes.
A banda d'això, l'altre plat fort del dia d'avui del festival és l'estrena de l'Alumbramiento, una pel·lícula dirigida per Pau Teixidor i basada en fets reals que posa el focus en dos forats negres de la història recent d'Espanya. D'una banda, els centres d'internament de joves embarassades i també el robatori de nadons, una pel·lícula que es presenta a un quart de deu als cinemes Verdi. Pràcticament tres quarts de nou, Joan Manel Serrat rebrà el Premi Princesa d'Astúries de les Arts.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
El noi del Poble Sec que rebrà aquest reconeixement després d'haver-se retirat dels escenaris a finals del 2022.
El jurat li ha concedit el premi per l'abast d'una trajectòria artística que transcendeix la música i també per la seva aposta pel diàleg, diuen, davant la crispació. Aquesta tarda Serrat ha agraït el premi i ha dit que no se l'esperava.
Jo em vaig dir una extraordinària satisfacció, con alegria, con gratitud i con emoció, con sorpresa també, perquè no decirlo, perquè es algo que uno no tiene previsto y, francamente, como punto final de mi carrera artística, es realmente un buen colofón.
Aquest premi també l'han rebut altres artistes com Bob Dylan i Paco de Lucía.
I encara en música, fa pocs minuts que els Catarres han estrenat nova cançó. Es titula Començar a viure i sona així.
Però lluny el món segueix girant indiferent amb el trasplant per a nosaltres. Vas aparèixer com un huracà.
Primer tema propi que publiquen després de la celebració dels 10 anys de carrera i és una oda a tot el que acaba massa aviat. I a les 8 del vespre ha arrencat el concert homenatge que Jarabe de Palo està fent a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Por un río de agua clara, baja Palo.
L'ha organitzat la família de Pau Donés a l'hospital on el van tractar precisament per homenatjar el personal sanitari i també tots els pacients oncològics. Anem cap allà, Bernat González, bona nit.
Bona nit, la cançó més esperada que encara no ha sonat i és Eso que tú me das, un dels últims temes que va escriure Pau Donés l'any 2020 per agrair a tothom que l'havia acompanyat durant el seu tractament i poc després va morir víctima d'un càncer de colon. Avui al concert hi ha 300 persones, entre elles l'oncòloga que el va tractar, la doctora Elena Élez, que recorda així la força que tenia el cantant.
Ell quan va tenir la primera recaiguda, recordo molt bé que em va trucar un dia i em va dir: Elena, no vull que et preocupis, no et preocupis, que estic bé. Estic molt bé i amb ganes de seguir i de més, però la seva actitud doncs sempre la mateixa, no? Amb aquesta força empenta.
El concert que encara continua amb la sala plena de gom a gom són pacients oncològics de la Vall d'Hebron i el personal sanitari que els acompanya. Celebren que aquest concert pugui donar empenta per visibilitzar el càncer de colon, el més comú a l'estat espanyol. Tot plegat forma part de la gira que fa Jarabe de Palo com a tribut a Pau Donés.
Gràcies, Bernat. I per cert que a les últimes hores Rosalia també ha fet una visita, en aquest cas sorpresa, a l'hospital, concretament el dels infants del Pediatric Cancer Center del Sant Joan de Déu de Barcelona. És un dels moments de la visita en què la de Sant Esteve Sarrovires cantava una de les seves cançons al costat d'una pacient amb càncer, Rosalia, que va anar-hi dilluns, però la notícia no s'ha sabut fins avui quan l'hospital ha compartit un vídeo d'aquesta trobada a través de les xarxes socials. I a les 8 i pràcticament 48 minuts repassem el temps amb l'Abel Carà. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Han de tornar les pluges?
Sí, demà i sobretot a finals de setmana. Ja veurem, perquè podem tenir un final de setmana bastant mogut. De moment demà ja al matí pot haver-hi alguns ruixats poc importants, dispersos, alguns plogims a les comarques de Girona, però serà a partir de del migdia i durant la segona meitat del dia que els xàfecs i algunes tempestes afectaran al nord de les comarques de Girona, tant Pirineu, Prepirineu com altres sectors del nord de la demarcació i també les comarques pirinenques, en aquest cas del sector occidental. Pirineu de les comarques de Lleida. Ja no ho farà el vent del nord, que encara s'ha deixat avui en força comarques, i de bon matí menys fred, sense glaçades, per sort, fora del Pirineu i el Prepirineu. Avui a Anglès, a la Selva, han tingut una mínima de menys 1,5. És el rècord de temperatura mínima des de, com a mínim, el 2002, quan va començar aquesta sèrie del Servei Meteorològic de Catalunya. L'anterior rècord era el 2018, però de l'1 d'abril, menys 1,3. Per tant, estem parlant de rècord, i a més, ja cap al recte final del mes d'abril. Al migdia hem sumat uns graus avui. Demà els perdrem, en molts casos, 2 o 3 graus menys. I cap a últimes hores del dia, i ja la nit de dijous o divendres, podran arribar des de l'Aragó ruixats que també afectin altres sectors de les comarques de Lleida i també a les comarques de Tarragona, però això ja entra de la nit.
Vaja, que torna aquesta inestabilitat, Abel, i per cert, que deies ara que tindrem una matinada menys freda, però les glaçades d'aquesta passada nit crec que han fet mal en alguns llocs.
Sí, tot i que no ha estat una gelada general, les glaçades han afectat moltes zones de Ponent, del nord del Segrià, per exemple, però també de la Noguera, del Pla d'Urgell, de l'Urgell, en aquest cas sobretot cap a la Vall del Corb, i també la Segarra i les Garrigues. Els cultius més afectats són la fruita dolça i la vinya. En general, els sistemes de protecció per la gelada han funcionat correctament i es salvarà la collita en aquests casos. Tot i així, no tothom en té, i cultius com l'albercoquer, la pera i la vinya es poden veure més afectats. En aquests cultius que no disposen d'aquests sistemes antigelada, els danys poden oscil·lar, atenció, entre el 50 i el 100%. De fet, a la vinya, en alguns camps d'afectació és greu, amb molts brots morts, i el total d'hectàrees de vinya afectades són 942, amb danys d'entre el 40 i el 60%. Les afectacions poden arribar al 100% en algunes finques, principalment les situades al fons del riu Corb, en aquesta zona del sud de l'Urgell. Per tant, com si no en tinguessin prou els pagesos amb la sequera, ara doncs aquestes glaçades tardanes.
Gràcies, Abel, que vagi bé. Fins aquí una estona.
Fins ara.
10 minuts per arribar a les 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquesta hora, la tertúlia d'aquest dimecres 24 d'abril, l'endemà de Sant Jordi, avui amb el Silvio Falcón. Silvio, bona nit.
Bona nit.
Com estàs? Amb el Miquel Noguer també. Miquel, bona nit.
Què tal? Bona
nit. La Laura Rossell, com estàs, Laura?
Molt bona nit.
Déu-n'hi-do, avui, quina tarda. Roger Montañola, bona nit.
Bona nit.
A veure, us demanaré que fem allò, ara mateix, minut i resultat de valoració d'aquesta carta de Pedro Sánchez, perquè després tindrem estona per parlar-ne, però tenim algunes connexions pendents, també tenim, crec, algunes novetats. De seguida connectarem en directe des de Madrid. Per això us demano que ara sigueu una mica més breus, no patiu, que tindrem estona per comentar-ho. Laura, comencem amb tu. Com veus aquesta carta que ens ha sorprès a les 7 i 7 minuts, si no m'equivoco, 7 i 9, que apareixia
al Twitter.
Pensant
en tu sempre, els polítics.
Sí, ja estàvem dient abans que podria haver anat una miqueta més d'hora, però vaja, ha anat com ha anat.
Farem un titular. Crec que és un cop d'efecte de conseqüències inesperades.
Roger?
Compro el cop d'efecte i li sumo que la conseqüència és un nivell polític generalitzat que ha portat el debat a un nivell de fang tan elevat que les persones, que tots són persones al cap i a la fi, arriba a un punt que ja està. Jo no soc periodista, Laura, no sé resumir tan bé com tu.
Laura m'ha fet més cas, però bé, us esteu portant bé de moment, Silvio.
Jo penso que és raonable i alhora un president, si vol dimitir, no fa una piulada.
Miquel?
Jo hi afegiria que és un crit d'auxili democràtic que pot tenir, per suposat, un punt de postureig, que es diu ara, però sobretot, en primer lloc, un crit d'auxili democràtic de que no tot s'hi val.
Us agraeixo la brevetat, com hem dit. Ara de seguida ho comentarem, però deixeu-me que anem en directe cap a Madrid amb el Jordi Armentera. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Una carta que evidentment ens ha sorprès moltíssim de Pedro Sánchez, i crec que tens algun detall més de com s'ha forjat tot plegat, oi, Jordi?
Sí, ara sabem com ha anat tot aquest procés des d'ahir el vespre, quan a Moncloa arriba la informació que un jutge, el jutjat número 41 de Madrid, havia admès a tràmit aquesta denúncia de manos limpias per un tema que ja s'havia arxivat prèviament. Ahir va haver una reunió molt llarga, expliquem des de Moncloa que va acabar a les 1000. M'he intentat demanar l'hora, però la podríem situar entre les 2 i les 4 de la matinada. Hi havia gent del nucli dur de Pedro Sánchez, tant a Moncloa com al sí del PSOE. I allà és on comença tot aquest procés de meditació de Pedro Sánchez. De fet, avui ja al Món a RAC1, les 9, dèiem que Pedro Sánchez feia cara de desencaixat, que era una cara que era molt compatible amb els dies que sabem que no he dormit, que no ha dormit, dies que són més habituals del que a vegades ens pensem. El dia ha estat molt llarg, de fet, en aquests moments hi ha reunions encara a Moncloa, podem confirmar a aquesta hora que Pedro Sánchez està tancat amb María Jesús Montero i probablement també amb altres persones del nucli dur. Qui és aquest nucli dur de Pedro Sánchez? És Félix Bolaños, és Santos Cerdán, és Òscar Puente, i tot això per traçar una estratègia que ens portarà, òbviament, fins a dilluns. Hi ha moltes coses sobre la taula, poden passar, evidentment, moltes coses, especular no ho podem fer, però sí que hi ha un moviment de calat que afecta una campanya electoral que comença a Catalunya i que, òbviament, remou tota la política espanyola. Sabem també que la carta l'ha escrita Pedro Sánchez.
Ell mateix, tot sol.
No és que s'hagi tancat amb gent i hagi dit que hi posaré, ni l'hagi consensuada amb altres persones. És una carta que quan ell ha acabat d'escriure ha demanat que li publiquessin a les xarxes socials. Xarxes socials no només el seu compte de Twitter, sinó que també són els comptes que afecten la presència del govern espanyol. I és ell qui ha escrit la carta. Em diuen del seu puny i lletra, entenem que ha utilitzat ordinador, però vaja, es pot entendre perfectament.
També tenim en línia a aquesta hora el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Decisió, podríem dir que inèdita, aquesta de Pedro Sánchez, en publicant aquesta carta. No sé si recordes alguna altra vegada que un president espanyol hagués fet una cosa com aquesta.
A veure, ni espanyol ni internacional, és a dir, quan un polític, primer ministre, un cap de govern, està en una situació molt complicada d'aquesta mena, normalment resisteixen fins al final, fins que no en tenen un altre motiu que dimitir, o pleguen. No conec cap cas d'una persona tan important que s'obri un copàs d'espera d'uns dies per decidir si segueix o no segueix. Vull dir que és una cosa absolutament sorprenent i deixa la porta oberta al que pugui passar d'aquí al dilluns, no? Perquè, clar, ara tot són especulacions a partir d'ara, però, evidentment, tu no fas un moviment d'aquesta mena per presentar-te el dilluns amb una roda de premsa que segurament tindrà un seguiment espectacular. Ja hi ha mitjans internacionals que estan fent ressò de la notícia, evidentment és el president del govern d'Espanya, no? És una roda de premsa espectacular per presentar-te allà a tothom i dir: mira, he estat reflexionant i he arribat a la conclusió de que val la pena continuar al front del govern. Llavors aquí moltíssima gent diria una altra vegada: Pedro Sánchez, utilitza, no sé què. Per tant, jo crec que el dilluns trobarem alguna decisió més que no simplement dir que segueix en el seu lloc, no? No fas aquest moviment per el dilluns dir: bueno, escolta, m'ho he pensat millor aquests 4 dies i, escolta, segueixo la Moncloa.
Jordi, crec que tu vas tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo, de parlar amb ell fa uns mesos. Evidentment, no havia passat tota aquesta ofensiva contra la seva dona, però no sé si en aquell moment ja vas veure alguns símptomes o et va dir alguna cosa referent a aquest esgotament per tots aquests atacs que està rebent des de fa temps per part de la dreta i de l'ultradreta.
A veure, hem mantingut contacte amb ell durant tot aquest temps i perquè, com sabeu, és una persona que contesta habitualment els missatges i pots mantenir una relació amb ell, i ell estava molt, molt afectat per tot aquest tema, molt afectat. És a dir, jo penso que estem davant d'un problema personal greu de fa temps. Ja li va afectar el tema del José Luis Ábalos, per aquest de la seva dona especialment. Per tant, jo crec que no hi ha postureig en aquest sentit en dir: oh, escolta, faig això per sortir endavant. Estava realment afectat. A més, si es fixem, sempre ha volgut protegir molt a la seva dona, als seus fills, però sabem molt pocs d'ells, a diferència d'altres antecessors en el càrrec, I és veritat que això ja estava afectat molt. I, bueno, i ho ha dit el Jordi, no, només fa falta veure les fotos i veure com... Si comparem fotos de Pedro Sánchez d'avui a fa temps, veurem que em sembla que n'han caigut els anys a sobre. Això és típic d'aquesta crisi que ha tingut durant tot aquest temps. Ara, pensar que tot això que estic dient significa que abandona i que se'n va a casa... Si hagués estat així ja hauria dimitit avui, no? Vull dir, torno a dir, és molt estrany que sobre un compàs d'espera de 4 dies és molt raro.
És a dir, tu ara mateix no creus que Pedro Sánchez s'estigui plantejant realment de deixar la presidència del govern espanyol?
No, jo crec que sí que s'està plantejant, el que passa és que igual el dilluns trobem una sorpresa, no sé, que ell fa aquest moviment per algun motiu. Torno a dir-te des del principi, difícilment fas aquesta carta, fas aquesta nota per presentar-te el dilluns davant de tothom i tot el món i dir, escolteu, m'ho he rumiat i val la pena seguir. Hi ha fórmules, hi ha camins intermitjos i, bueno, el dilluns ho sabrem. La veritat és que la majoria del seu entorn hi ha bastanta... Bueno, Pedro Sánchez actua molt així, vull dir, no va consultant les coses. La carta, com ha dit molt bé el Jordi, és una carta que ha redactat ell. Nosaltres ens han avisat que estiguéssim atents a les 7 perquè teníem una exclusiva, i com passa moltes vegades quan t'anuncien aquestes coses penses, bueno, ja estem en campanya electoral, és a dir, quina martingala ens ho podran explicar a les 7, no?
No, evidentment ha estat totalment esperat.
Aquesta vegada sí que anaven sent.
Si ens posem en aquesta situació de que Pedro Sánchez dilluns doncs anunciés que plega, Jordi, què creus que desencadenaria tot això?